esforçosos i sobretot en seient d'aquí.
Són les 10 i 4 minuts, ho deixem aquí. Les notícies tornen demà amb el primer butlletí informatiu del matí.
IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigosa Producció, en Sergio Rigo, que està davant de l'ordinador, i en Carles Albarracín. En els comandaments tècnics tenim en Bernat Nadal, i tot junts vos donem la benvinguda en aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Sovint passa, no? Casualitats, coincidències, conjuncions, no?, que fan que una cosa, en principi, sense massa sentit, vagi agafant forma i significat de manera com a mínim curiosa. Passa sovint, no?, perquè a vegades són senyals, normalment no les veiem, no els hi fem cas. Bé, estava llegint, fa dies, sense massa transcendència, estava cercant cosetes d'aquestes estranyes, curioses. En aquest cas, estava cercant arrel d'aquella llegenda urbana, suposada llegenda urbana, que deia que ha forats a Mallorca, fonts i semblants, que tenen comunicació directa en la península, en Catalunya, per ser més exacte. En aquest cas, era per el que varen dir fa 3 setmanes de la fosca en el municipi d'Escorca, que deien que hi havia la llegenda que ajuntava mitjans una corrent d'aigua submarina les muntanyes de Lluc en les de Montserrat a Catalunya. Ja m'havia quedat endarrerit amb aquesta historieta i estava cercant aquesta llegenda, no? Ja dic, probablement era urbana, perquè tenia tota la pinta de ser més o menys recent. I me'n vaig anar cercant fins la història d'en Vinnie Mellis, no?, que escrita de l'any 1595, va ser publicada l'any 27, i allà ens parla de la Mediterrani, de la nostra mar, que ens rodeja i això. Aprofit, ja que hi som, per recordar que l'han de saber conservar. I diu en Vinnie Mellis que potser abans hagués estat eixuta, i diu que ara, bé, ara no, fa 500 anys, sí, bé, i ara també, tindríem anegades per saigo. Bé, millor ho llegim, Pàgines Broganques, ja sabeu, el llibre és original, i el text diu que...
Tanto que han llevado suspensos los entendimientos de muchos, diciendo que en el hondo del mar Mediterráneo se han descubierto vestigios de muchos edificios.
Que ja això, ja es predica-li un programa, no? Perquè no me digueu. El segle XVI dient que hi havia qui deia que havien trobat restes d'edificis submergides a la Mediterrani. Qui sap, a lo millor és veritat, eh? Ja ho varen dir també en això quan varen parlar de ciutats desaparegudes a la primera temporada. A lo millor hi havia restes submergides que varen ser aprofitades, aquestes restes, per fer noves construccions. No ho sé, qui ho sap, no? M'encanta aquest tema, hauríem de cercar més, però no em vull desviar, perquè tot això ho deia per l'altre misteri que cercava per suposadament no trobar res, eh? Lo de les fonts i venes d'aigua connectades entre si, entre llunyant les terres, i vet aquí que ens trobam amb una altra cosa, vestigis antics dins la nostra mà, just aquí, de vora, davant nostre. A lo que anàvem. Tot això ho estava dient perquè estava cercant en el llibre aquell, i amb això de tenir l'opció d'escoltar programes de ràdio quan un vol, que està molt bé aquesta opció, passa el temps i quelcom pot tornar a escoltar el que sigui, ja no es perd res dins l'éter, no? com és de... També té lo bo i també té lo dolent, tampoc entrarem ara amb això. El cas és que varen rebre un missatge, tot això era per dir generalment, que ens deia que després d'haver cercat qualque cosa damunt d'en Juni per Serra, amb el cercador d'internet, va acabar a la nostra web. Ens va escoltar i li va cridar molt l'atenció la història aquella de llegants. Llegants trobats per jesuïtes a la Baixa Califòrnia, crec recordar. Això en els temps d'en Juni per Serra. N'hi ha d'altres també, de temes de llegants, narrats per Nenan Cortés. Sí, en Cortés, parlant de llegants. I jo mentre amb el llibre aquell, quan el telèfon em fa pip, que és quan en Sergio, qualcú de l'equip, m'envia un missatge, en aquest cas amb el missatge dels gegants, i jo, mentrestant, en aquell moment estava llegint això d'aquí. Diu: muchos de los del linaje de los gigantes se pasaron a poblar algunas islas de este mar Mediterráneo, y de ellos vinieron también estas islas Baleares en la primera población, en el tiempo de Túbal. Continua després el llibre en casos de llegants trobats a altres parts de la Mediterrània. Però llegants aquí, a les nostres illes, és possible?
Font de Misteris, amb Txema Font.
Pot ser sí, pot ser no. Deixa'm amb els misteris. Està clar que la llunyana Amèrica, que sempre és un referent, perquè les nostres illes estan molt, molt vinculades a elles, i allà hi ha moltes referències a les figures de gegants. Hem preparat una mica de recull. Borja, bona nit.
Bona nit a tots. Com has dit, Txema, ja fa un bon grapat de programes. Aquesta mateixa temporada, quan xerraven de nostre Juni per Serra, varen dir que durant la seva estança a terres californianes es van descobrir ossos que pertanyien a éssers suposadament humans, però de més de 3 metres d'alçada, la qual és una vertadera barbaritat, sobretot en aquella època. Bé, també recordàrem altres superats gegants californians, i fins i tot, com has dit, també vàrem esbossar que el conqueridor Hernán Cortés també va tenir qualque trobada amb aquests espècimens. Però Amèrica és immensa, i encara guarda moltes, moltíssimes històries relacionades amb criatures d'alçada molt superior a la mitja humana.
Tota la raó, és una terra plena de misteris, amaga moltes històries, de molt de tipus, molt variades. També, ja ho he dit, és una terra molt vinculada a les nostres illes, però per on començaràs?
I ho podem fer recordant a un dels grans navegants, Amerigo Vespucio, del qual, per cert, també podrien dir qualque coseta sobre la seva suposada no tan noble personalitat.
Borja, no enredis, i ves, perquè ja m'he enredat jo bastant en el començament.
Bé, he d'anar amb els gegants. Bé. Quan se trobava en Vespucio a la zona de Curaçao, en el sud del Mar Carib, se va trobar amb unes gens d'enormes proporcions, que li van sorprendre tant que ho va escriure en els seus diaris entre els anys 1499 i 1500.
Encontramos una población de unas 12 casas, donde hallamos sino 7 mujeres, de tan grande estatura, que no había ninguna que no fuera un palmo y medio más alta que yo. Y mientras que estábamos en esto, vinieron 36 hombres, y entraron en la casa donde estábamos bebiendo, y eran de tal estatura, que cada uno de ellos era más alto arrodillado que yo en pie. En conclusión, eran de la estatura de los gigantes, según la grandeza y proporción del cuerpo que correspondía con esta, que cada una de ellas parecía un Pentesilea, y ellos Anteo.
És curiós quan compares les mesures d'aquelles gens amb personatges de la mitologia grega.
I si m'ho permets, també és molt curiós perquè diu que entraron en la casa donde estábamos bebiendo. Perdona,
s'ha finalitzat. Podria tenir que veure.
Sí, sí, que veure i que veure, però bé, perdona, vinga.
Està bona aquesta.
Sí, estàvem amb... sí, vinga, segueix.
Sí, ara baixem un poc més, anant cap a Nesperú. També hi ha alguns testimonis que val la pena recordar. Per exemple, tenim a un altre dels més famosos conqueridors, en Francisco Pizarro, qui pareix que se va trobar a la localitat de Puerto Viejo amb unes dents que feien ni més ni manco que 3 dits de gruix i 4 dits de llarg, a més d'altres ossos de talla enorme.
Tenc una molt bona d'una dent, d'un queixal. Bé, si mos dona temps, ara no, vinga, Perú, deies Perú, més històries, vinga.
Bé, sí, a més d'en Pizarro, la crònica d'en Pedro Cieza de León, publicada un any antes de la seva mort, a 1553, té per títol De los pozos que hay en la punta de Santa Elena y de lo que cuentan de la avenida que hicieron los gigantes en aquella parte y del ojo de alquitrán que en ello está. entre altres coses, diu...
También he dado noticia de los principales pueblos de esta comarca y porque en el Perú hay fama de los gigantes que vinieron a desembarcar a la costa en la punta de Santa Elena, que en los términos de esta ciudad de Puerto Viejo. Me pareció dar noticia de lo que hay de ellos según que yo lo entendí, sin mirar las opiniones del vulgo y sus dichos varios, que siempre engrandece las cosas más de lo que fueron. Cuentan los naturales, por relación que oyeron de sus padres, la cual ellos tuvieron y tenían de muy atrás que vinieron por la mar en unas balsas de juncos a manera de grandes barcas, unos hombres tan grandes, que tenía tanto uno de ellos de la rodilla abajo como un hombre de los comunes en todo el cuerpo, aunque fuese de buena estatura, y que sus miembros se conformaban con la grandeza de sus cuerpos deformes, que era cosa monstruosa ver las cabezas, según eran grandes, y los cabellos que les llegaban a las espaldas. Los ojos señalan que eran tan grandes como pequeños platos. Afirman que no tenían barbas y que venían vestidos algunos de ellos con pieles de animales y otros con la ropa que les dio natura y que no trajeron mujeres consigo.
Encara dona més detalls sobre aquests gegants perquè que queda clar que eren unes sorprenents personalitats. Per cert, en Pedro Cieza de León, a la seva crònica, també fa referència a una trobada amb un suposat extraterrestre, un encuentro del tercer tipus que diuen.
Aquí, a veure, això de la trobada amb el suposat extraterrestre supos que tindrà relació amb les aparicions tipus Mariana, una cosa d'aquestes, no ho sé. Podries fer una recerca d'això. M'ha cridat l'atenció que deia que afirmen que no tenien barbes. Estem parlant d'Amèrica, quan a Amèrica, després veurem el tema del Bigfoot i tal, són peluts.
Són peluts.
Sud-amèrica sense pèl, Nord-amèrica amb pèl.
I també és curiós que els clàssics déus de Sud-amèrica que arriben de la mà també siguin peluts i barbuts. I aquests no ho eren.
Certament, bona. Bona aquesta també, bona. Vinga, més dates
bé, sí, per donar. Per acabar, una altra referència en els gigants de Perú. La trobam a sobre 5 edades en el món andino del cronista de Guipúzcoa Martín de Murúa. Aquesta és una mica posterior, data de 1616, i és cert que veu, entre altres, de les cròniques inventades, però diu també coses interessants.
Unos cuentos y fabulosas notables que desde la creación del mundo hasta el tiempo habían parido 4 soles sin este que al presente nos alumbra. El primero se perdió por agua, el segundo cayendo el cielo sobre la tierra y que entonces mató a los gigantes que había y que los huesos que los españoles han hallado cobando en diferentes partes son de ellos. El tercer sol dice que faltó por fuego, el cuarto que por aire. De este cuarto sol tenían gran cuenta y lo tenían pintado y señalado en el templo de Curicancha y puesto sus equipos hasta el año de 1554.
Y lo que queda por contar es moltíssim més de lo que han contat.
Bé, avui serà un d'aquests programes que mos passarà això. Lo de Ciencia de León, en serio, apunta-ho, perquè quan parlem el propi que fem de tema ovni vull tenir-ho en aquest tema, veurem si hem trobat qualque cosa. Deixant Sud-amèrica, pujam cap a Amèrica del Nord, perquè, ho he dit fa un moment, ens aguarda un dels clàssics éssers gegantins, no? El Bigfoot, també conegut com a Sasquatch. I per conèixer algunes dades interessants, hem comptat en la col·laboració d'un amic del programa, Isaac Martínez. Isaac és investigador també i autor del llibre Crònica de l'Otro Lado, que té dues parts de moment. Aquest el pots apuntar per la bibliografia, sí. Sergio, i en lo referent en aquest estrany i curiós S, es Bigfoot, no en Isaac com a curiós S, clar, ni en Sergio, tampoc, que també, ja entram en els terrenys de la criptozoologia, com, que no sé si existeix la paraula criptozoologia, no crec que existisqui com a tal, com a paraula, no ho sé, però la criptozoologia, per entendre-nos, més pura i dura, no? A veure, com és i a on se situa tradicionalment el Sasquatch?
El Sasquatch, com dirien els nadius americans, o el Bigfoot, com ho fan els actuals habitants d'Amèrica del Nord, és el simi de peus grans que se suposa habita en els grans boscos del nord-oest d'Amèrica del Nord. Està creat així per les enormes petjades que se li atribueixen. I dèiem enormes, ja que presenten una longitud de fins a 61 centímetres. Amb una mida similar, o fins i tot major, a la del Yeti, les descripcions li donen una altura de fins a 3 metres. I si tinguessin l'enorme sort de contemplar aquest animal, ens semblaria com si un bessó del Yeti hagués aterrat a Amèrica del Nord. Això sí, el Sasquatch presenta una tonalitat vermellosa en el seu pelatge i uns hàbits netament nocturns. Com veiem, el color del cabell torna a encaixar en l'hàbitat. Els boscos de fulla caduca del Canadà profund, ocultarien perfectament a un mico de pèl rogenc. I els grans llacs i profundos boscos podrien acollir perfectament a un ésser intel·ligent que seria capaç d'alimentar-se d'arrels i peixos i ocultar-se sàviament dels molestos humans.
Perfecte. I quines proves hi ha per poder identificar o classificar en aquest gegant o monstre? No pot ser com definir-lo. Aquest animal, per dir-ho.
Les úniques restes que ens trobem que podrien ser associades al Bigfoot són els seus rastres de petjades i mates de cavall trobades en la mala herba, que al final, en els casos que han pogut ser analitzades, pertanyien a ossos grizzly, molt comuns en el lloc. Respecte a les petjades, moltes d'elles han estat declarades com falses, en admetre les persones que les havien fetes que tot havia estat una broma, o que les havien fabricat per fomentar el mite, que tant turistes porta a aquestes regions habitualment empobrides. En el cas del Bigfoot, a més, trobem una prova destacada. Amb aquest críptid, com a protagonista, es va gravar un fantàstic vídeo del suposat encontre tingut per Roger Patterson i Robert Gindlin el 20 d'octubre de l'any 1967. En el mateix s'observa el que sembla ser clarament un Bigfoot, escapant a pas constant de les dues persones que l'estaven perseguint. Aquest vídeo ha estat vist i analitzat per multitud d'investigadors i científics, sense que tant d'any després hagi estat possible determinar en claredat si es tracta d'un document fidedigne o d'una falsa destinada a enganyar molts. Després d'aquest document, multitud de vídeos i fotografies han estat preses, així com centenars o milers de testimonis afirmen haver tingut trobades amb aquest pelut animal. Fins i tot, un caçador d'ossos, anomenat Justin Senja, afirma que l'any 2010 ell mateix va matar dos d'aquests animals, però cap prova, excepte el propi testimoni del caçador, s'ha pogut obtenir d'aquest fet.
I ja per acabar, ni sac ens exposa què queda d'aquesta història a dia d'avui. És a dir, quina seria l'actualitat del Bigfoot?
La idea de caçar un Sasquatch no és moderna. L'any 1974 fins i tot es construeix una trampa per Bigfoots al Parc Nacional de Siskiyou, la qual es va mantenir en funcionament durant 6 anys. I com a única presa, només va aconseguir obtenir diversos ossos atrets per la carn en descomposició que actuava com esquer. Aquests intents per demostrar l'existència d'aquest fabulós homínid no han fructificat. Però alguna cosa sí que ens han deixat. Els encontres, rastres i altres troballes segueixen un cert patró que ens dibuixa un nínxol ecològic. Llocs apartats, riberes de rius i llacs que podrien ser l'ecosistema del Bigfoot. I encara així, el fenomen sobre el Bigfoot segueix en alça. Mitjançant el seu ús com a atracció turística i la seva aparició en sèries i pel·lícules, l'han convertit en una icona cultural més. Certament de manera similar al Yeti, però amb menys mística en la seva figura. Han de recordar que fora dels mass media actuals i del merchandising que es pot comprar en qualsevol tenda, els indis americans, oriunds del riu Columbia, varen gravar en pedra fa molts de segles unes cares del que ara veuríem clarament com un simi gigant. Un simi que ara ja no existeix. O lo millor sí.
Bé, Nisac, mos ha citat energètic. Carles, tu vares comentar una notícia d'aquestes a secció Font de Notícies, no? Hauríem d'ampliar estem del programa, perquè jo la secció m'agrada, però és que no tenim temps, sempre estem igual. Bé, deies que vares donar qualque novetat, vares dir qualque novetat referida a Energeti.
Doncs sí, bon vespre. Això que parla sortia una notícia del Mundo i jo diria que assegurava que el mite del Yeti podria estar totalment resolt. Si mal no recordo, un investigador d'Oxford, un momentet, els meus apunts tinc el professor Brian Sykes, va analitzar unes mostres de cabells que alguns ciutadans nepalesos havien identificat amb les del Yeti. El més curiós de tot és que les mostres, no tinc molt clar si eren dos o tres, eren idèntiques genèticament a una espècie d'os polar que vivia antigament a la Noruega de fa 40.000 anys. I el resultat va ser molt sorprenent perquè indicava que els ossos polars i els de pelatge marró s'havien creuat en territoris comuns durant milers d'anys i havien generat, a més, espècies híbrides. Aleshores és quan tu vas contar allò de que l'explorador que tenia un dic que es custodiava un monestir de l'Himàlaia i que l'esposa d'en James Stewart li va ajudar a treure del Nepal amagat a la llenceria.
Sí, sí, això va ser a final del 50, quan un alpinista britànic va fotografiar una empremta del Yeti, no? I efectivament fa un parell d'anys, un parell foraster, dos, l'any 2012.
Un parell foraster?
El parell d'aquí, pel ser un grapat.
Ja t'ho dic.
Tu com ets català, no t'entens.
Però aquí sí, sí, jo vaig explicar-m'ho d'això, sí, en veritat.
Clar, no. Sí, sí, per sí. Això és un parell foraster, saps? Ah, és per això. Un parell foraster és dos, no? Vale. I de, clar, dos anys, l'any 2012, uns laboratoris d'Edimburg, és que després deim que mos enredam, és que mos enredam en cada cosa. Bé, uns laboratoris varen analitzar el dit aquest, que suposadament pertanyia a un Yeti. Però en el final, com no podria ser d'altra manera, varen concloure que no era d'un Yeti, que era d'un home. Jo, en realitat, tot això era pel tema d'aquell de la veterinària, Carles.
Tens bona memòria, company, però això ho has dit tu, no pas jo. Te me'n vas avançar la notícia amb la xafà.
I són jo els que té bona memòria. Bé, conta de què anava el tema de la veterinària. Bé,
doncs aquesta dona, que per cert va crear una revista Es Professo per a l'ocasió, afirmava que aquestes proves confirmaven l'existència del Bigfoot i, a més, que havia estat habitual en l'encreuament entre humans desconeguts, flipa, i sàpiens femenins de 15.000 anys enrere. Evidentment, la comunitat científica se la va menjar, i se la va menjar perquè la història grinyolava per totes bandes. La primera i més important, que la diversitat genètica és fruit de milers i milers d'anys, no només de 15.000. I segona, i que jo sàpiga, també em podria equivocar, que l'encreuament entre espècies acostuma a donar éssers estèrils. Total, que segur que tindrien una variabilitat genètica pobríssima i una endogàmia d'allò més severa. En definitiva, extinció absoluta. Perdoneu, ja sé que sovint sóc un tallarrotllos, però he de reconèixer que totes aquestes històries estan a l'alçada del unicorni rosa invisible o d'algunes teràpies alternatives d'ara.
Bé, amb això que dius, et dono la raó, no? Lo de ser científica, perquè per ser una bona, bo científic, qui ho pretengui ser, mai anunciaria pens directament a la premsa les seves conclusions, no? Perquè el primer el que hauria de fer és que altres científics examinassin en el detall els seus mètodes, no? El que seria el sistema de revisió de parts, i que les seves conclusions també fossin un poquet avalades, no? per avaluar la credibilitat, no? Perquè clar, aquest estudi, si no, bé, pot fer aigua per tot. La resta, tot l'altre, està clar. De totes maneres, podrien discutir tot l'altre, no? Fins i tot lo de l'unicorni.
No fumis. Mm?
Sí, pot ser rosa, escolta, pot ser de color
invisible,
rosa...
Invisible, invisible.
Bueno, mai l'han vist, per tant seria invisible. Però el tema de l'unicorni és curiós, perquè sabíeu que quan les illes eren un regne, més o menys per aquell temps, i creien, i molt, amb els unicornis, no me mireu amb aquesta cara, perquè això ho deixem per un altre dia. Però és vera, és vera, hi havia fins i tot tràfic d'unicornis. De banya d'unicorni, és vera. Ja veureu el dia que vos conti tot això. Això sí que sí, ja.
Ens quedarem glaçats.
Sí, bé, tornem un altre pic a saber Europa, perquè si tornem a agafar aquest llibre, està fet pols, és un d'aquests llibres amb història, no? Les fulles desfetes, està ple de notacions. Ho he dit, està escrit l'any 1595, se va publicar per primera vegada l'any 1927, i en aquest llibre diu que l'any 1516, a Massara, estaven cavant els fonaments d'unes cases i es va trobar el cos d'un gegant que tenia el cap tan gros com una grande tinaja que en Mallorca se llama alfàbia, i cada muela pesava de 6 a 7 onzas. El que abans he dit és que això no me referia a això, me referia a una altra cosa. I aquí tenim que, fent uns fonaments, es troben amb una mena de cova, i dins ella les restes d'un gegant, no? Jo això em recorda, vulguis que no, a Vallgornera, Mallorca, de la que vàrem parlar fa unes setmanes, perquè imagineu trobar-vos una cova i allà dintre una estranya ser gegant. I el que és més interessant d'això és que es repeteix. És a dir, s'ha fet d'amagat a coves. Perquè, segons les cròniques, mornam a l'any 1342...
En las faldas del monte Rineo, cerca de la Trapana, ciertos pastores queriendo edificar cierta casa o cabaña, cavando ellos los cimientos, cayeron dentro y hallaron un gigante sentado en una silla, y tenía en su mano un cayado tan grande como un árbol de nave, y en la otra mano tenía una porra de plomo que pesaba 3 quintales, y mirando dentro de la boca le hallaron 3 muelas enteras, cada una de ellas tan grandes como 2 puños.
una altra referència en els queixals. D'aquest tema, segons diuen, el papa Climent VI va ser informat. També és curiós, el papa Climent VI estava com exiliat a Avinyon, tan a prop també de Reina de Mallorca. Sempre ho dic, que està tot relacionat. I sí, el papa va estar a Avinyon, va haver un grapat de papes a Avinyon, fora de Roma, no? Just abans dels antipapes, quan de misteris. Bé, ara, si un cas, fins la primera aturada per la publicitat i tot d'una tornem aquí, a Font de Misteris, a la sintonia d'IV3 Ràdio.
A IV3 Ràdio, Font de Misteris, amb Xema Font.
Escoltes IV3 Ràdio, a Calvià 92.7.
Abans de seguir, parau atenció.
El vidre triga 4.000 anys en degradar-se. Durant tot aquest temps, el seu abandó suposa, sobretot, un alt risc d'incendi al bosc. A més, reciclant una tona de vidre, estalviam 20 litres de petroli. Si reciclam vidre, les platges, el camp i tot, guanyam. És un missatge de TIRME.
IV3 Ràdio, a Capdepera 96.4.
Font de Misteris, amb Xema Font.
Continuem a Font de Misteris, a IV3 Ràdio, parlant de llegants, i tornem aquí a les illes, perquè per fora en tenim més. A Palermo, per exemple, deien que també es varen trobar tombes de llegants, vull dir. També a Montelongo, Itàlia. Aquí Montelongo és un poblet d'un parell de centenars d'habitants. A Zaragoza, l'any 1547. A Calatrava, també. N'hi ha molts més, és sorprenent. Però, com deia, tornem a les illes. Perquè a les illes ho tenim tot, no? I si hem de fer cas en els que deien els antics, aquí també podria ser que haguessin tingut estranys esses de tamany descomunal. Sempre segons antigues cròniques, tindríem que Menorca hi va habitar qualque tipus de raça de llegants. De fet, també, segons quines versions, tindrien que el nom de Mahó vendria de Magog, de Gemagog, que seria un gegant que va ser el que li va donar nom per ser el nom del seu poblat, no? Que estaria lluny de vora de on avui seria el port de Mahó. Però lo curiós és que no ho deien els antics com una cosa estranya. No, tornem en el llibre que he citat abans, Nueva Historia de la Isla de Mallorca y de otras islas a ella adyacentes, i diu que a Menorca
se hallan por la isla muchas sepulturas de gigantes, y en particular las hay junto a Mahón y Ciudadela. En el territorio de El Cor, la misma Aizal, en tierras de Torralba, se ve un pozo que fue obra de gigantes, porque estaba clavado en peñas hasta bajar al agua, que es de grande hondura.
L'autor afegeix que molt a baix està l'aigua, però que està plena d'enderrocs. És a dir, fa 500 anys es pou d'anar a paterrar, perquè clar, ha de ser aquest, no és un altre, ja estava fet, ja estava segat fa 500 anys i ja era d'una profunditat brutal. Després de 600 anys, clar, descartem totalment que va ser fet per gegants, però qui ho va fer? Per què? Hi ha tant que no se sap. Per anar finalitzant el tema de Menorca, que si no ja veig que el temps se'ns tirarà un altre pic a sobre, afegir que a prop de Torralba, això està aquí, ens diu en Vinimelis:
no muy lejos de este pozo están dos piedras muy grandes. La una está sentada derecho y sobre de esta otra sentada de llano, como si fuese altar para sacrificios, y son las dos tan grandes que no hay fuerzas de hombres para moverla.
Aquí es refereix a la taula de Torralba de Salord. Són 5 metres d'alçada i no sabem qui la va fer ni per què. Evidentment, tampoc serem nosaltres que diguem que ho va fer una espècie de domínits gegants, tampoc tindria massa sentit, a més oficialment és absurd, però ara també tenim que oficialment no sabem qui les va fer, les taules, ni per què. Perquè, a l'hora de ser realitat, tot són elucubracions. Com tampoc encara sabem, no s'han posat d'acord, ni tan sols per saber quan varen ser habitades per primera vegada les nostres illes, perquè hi ha disparitat d'opinions. Però a Menorca, heu vist les taules, no? Són impressionants. I de, com s'ho degueren fer per construir-les? Perquè no degués ser fàcil, no? I menys que haguin pogut aguantar tant de segles, perquè des de quan són allà? Sense anar més lluny, i per això deia lo de que ens falta molta informació, el poblat de Torralba d'en Salort està datat des de l'any 2000 abans de Crist fins a l'època de la conquesta romana, és a dir, 2000 anys, així de cop. I en aquest període de 2000 anys situen tota aquesta història dels talaiots, les taules i de les restes que ja s'han trobat. No ho sé, crec que falten moltes dades i que no es pot afirmar res en rotunditat. Ara ja, per acabar, sí, a Menorca, no vull entrar encara que ho paregui en temes de prehistòria ni arqueologia, això si un cas ho podem fer qualque dia contant amb qualque professor de la nostra universitat, Sergio, si t'assembla bé, t'encarregaràs tu. I de Menorca, afegeix l'autor que per tota l'illa hi ha certs edificis de pedra seca amb una estranya composició i que deu ser obra de gegants. Ja hi tornem a ser. És ridícul. Gegants. Val, però qui ho va fer? Quan? Per què? Bé, et suposa que en Vini Melis va ser massa gosserat. Mos anem cap a Eivissa, però no diu res de gegants. No hi ha tradicions de gegants, d'homes grossos, homes o homínids. O sigui, no vull dir que siguin gegants en pla coloso, es coloso de Rodes o es desmacolí del gegant de Mallorca, com aquell que vivia en Esvedrà d'Eivissa. No, aquests no me referesc. És curiós veure com la història no té en compte el manco fins a on nosaltres hem arribat a trobar que a les pitiuses no hi hagi cap tipus d'ésser estrany d'aquesta casta. N'hi ha altres éssers estranys que serien petitets, però aquest també, un altre dia. És vera que en Nahuel ha estat trescant i cercant i totes les referències que ha trobat conduïen en el mateix, no? No hi havia presència d'aquesta raça de llegants. Curiós, no? A Mallorca i Menorca sí, a les Pitiuses no. És com si fos veritat, com si fos una història més certa. No ho trobeu? Perquè si es dona per tot, clar, és com si fos... Sí, jo també. Però per què aquí i a Menorca sí, i a Eivissa i Formentera no? Idò, una altra pregunta que queda a l'aire. I com estàvem amb en Vini Melis, ja que estàvem amb ell, ens deia que era perquè no varen ser habitades les pitiuses en aquella època i que tal vegada, per ser petita, la varen deixar fer per als humans normals. Pot ser. Bé, o no. Ara, tornem a deixar el nostre arxipèlag per recordar altres històries de gegants. Són interessants, totes elles. Borja, tira.
Bé, començam la recerca d'altres yetis, d'altres peugrans, d'altres gegants, en definitiva, en el País Basc. Allà compta la tradició que viu s'anomenat com a Basajaun, un ésser d'enorme talla i força, quasi sobrenatural, que els primers pobladors se van trobar en els boscos, concretament a les zones d'Ataun, Irati i Gorbea. A més, té el cos cobert d'una espessa capa de pèl i uns cabells que li arriben fins als peus. Aquest, Basajaun, no és agressiu ni molt manco, sinó que se dedica a vigilar i tenir cura de ramats, especialment de les ovelles. De fet, sempre segons les llegendes i tradicions locals, quan temps enrere hi havia amenaça de fortes tempestes, el Basajaun començava a cridar i a xiular molt fort per així avisar els pastors. És exactament igual quan hi havia amenaça d'una de les més fascinants criatures de la nostra geografia, és a dir, el llop. I a canvi d'aquests serveis, els pastors els donaven grans pans. Però a més d'aquesta versió amable, n'hi ha d'altres que mos diuen que Basajaun i també la seva dona, Basandere, són els terrorífics senyors dels boscos i que més val no acostar-se mai a ells.
Interessant, molt interessant. Qualque història més que tinguis per aquí damunt?
Sí, hi ha una tercera versió que no xer ni de cuidadors de ramat ni d'éssers espantosos. Aquesta mos diu que en els orígens dels temps, Basajaun, o millor dit, Basajauns perquè eren varis, eren els guardians dels coneixements sobre agricultura, vida sedentària i arts de ferreria. I aquests més que valuosos coneixements els van ser robats per Martín Chiqui, Sant Martinico, mitjançant enganys per donar-los en els humans. No vol sonar això una mica a Prometeu robant el foc dels déus?
Sí, 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 per això la mateixa història. Mm-hmm. Tens, no entrarem tampoc, tens més preparat d'aquests éssers?
Sí. Efectivament. Ara partim cap a la selva amazònica. Com algunes regions de Brasil, existeix la llegenda de l'existència d'un ésser anomenat Mapinguari, de més de 2 metres d'alçada i també amb el cos cobert de pèl rogenc molt espès. La veritat és que mai s'ha aconseguit que aturar-ne cap i fins i tot se pensa que pot ser qualque animal extingit fa més de 10.000 anys. Però encara que no s'hagi capturat, sí que durant els darrers segles han anat apareixent testimonis que afirmen que desprèn una terrible olor i que més emet terribles crits que fan pensar a les gents de per allà, que s'han topat amb ell, que és el propi diable.
Això me recorden els trolls.
Sí, de... té...
Ah, sí, sí, està bé. I damunt d'aquest, que m'has comentat abans?
I de les cases, que des de fa quasi 2 dècades l'investigador David Oren viu a Brasil i se dedica a perseguir el Mapinguari, nom que, per cert, significa protector dels boscos.
Personal simpàtic, Mapinguari.
Sí, i a més és curiós que també sigui un protector dels boscos com el del País Basc. Però bé, en David Torres no ha tingut gaire èxit. Sí que ha trobat petjades i restes de pol, i fins i tot diu que una vegada va sentir el seu ferotge crit. Si atenem que algunes de les descripcions fetes per suposats testimonis, aquesta ésser tal vegada podria ser, no se sap, una espècie d'os per a sos gegant. Si bé tampoc és demostrar-lo del tot, perquè alguns asseguren que la seva aparença és més pròpia d'un homínid. Així que en aquest cas el misteri encara està servit.
Bé, estirem a sobre de les notícies damunt del Mapinguari. Vas acabar el teu.
Sí, ja per acabar tornem a Espanya, en aquest cas en el Pirineu Aragonès. Allà encara perviuen un bon grapat de mites i llegendes sobre gegants. Tenim, per exemple, la història de gegant Aneto, que viu precisament en aquella muntanya que té el nom Aneto, i que quan ho troba adequat llança rajos com si fos en Zeus. I se...
Perdona, vos recordeu que vàrem entrevistar en Pedro Ripoll? I de... Varen contar una història, crec, no sé si vaig contar Ventana o va ser amb ell a part, que en els Pirineus li va caure llut de vora un raig, un tro, va caure llut de vora, que va esclafir una roca immensa i que ell estava llut de vora i el va tomar i tal, i va ser just allà. Mira tu que curiós, segueix, perdona.
I d'aire gegantane tu.
O una tormenta d'estiu, però bé.
Bé, se conta que una vegada gegantane tu va llançar un d'aquests rajos que va matar a Atlant, que era una espècie de mag que vivia per allà i que havia construït en el Monte Perdido un castell que surava a l'aire i en el qual només se podia pujar amb un cavall alat.
Bé, aquí també entraríem directament amb el mite. El Monte Perdido era, no sé com estirar, era un lloc fascinant. El que passa és quan un està allà dalt, clar, les brumes també te fan veure segons que, a més, amb el ja calat de Mar Boré, etc., és tot diferent, no? Però entraríem, jo crec, en la llegenda més pura. Jo no penso que estiguem parlant aquí d'un animal, com hem dit abans, escriptor zoològic.
Sí, en aquest cas, per aventura, s'apareixeria més en els nostres gegants, que comentàvem fa un moment. Bé, un altre gegant aragonès és Home Granizo, que suposadament habitaria en Esturbón. Segons sobre aquest personatge, hi ha també una història que és curiosa. Pareix ser que el gegant estava molt cansat de les habituals reunions de pastors en els seus dominis. I per això, un bon dia, va decidir matar-los, llançant les dues enormes roques que hi havia a dalt del cim. Quan se disposava a fer-ho, no va reparar en que hi havia qualcú observant, un d'aquells homes que vivien a sa vall i que estava amagat darrere unes mates. L'home va veure com el gegant agafava cada pedra amb una sola mà. Primer en va llançar una i després l'altra. I en aquest punt és quan arriba la part més curiosa i sorprenent del relat. La primera pedra arriba al seu destí i destrossa la població. La segona arriba més tard, veu que la seva feina no és necessària i torna volant suaument cap a la muntanya.
També entraríem dins la part més de llegenda, no? És a dir, perquè hauria de ser una bèstia immensa, descomunal, etc. No?
Bé, i si vos dic que en aquella zona també se coneixen moltes històries de llums voladores que se deixen veure qualque nit?
I d'aquí tenim per un altre programa, amb això, no?
Certament. Bé, només en el Pirineu Aragonès hi ha al manco una dotzena més d'històries relacionades amb els gegants, però bé, ja deixem per una altra ocasió.
Sí, sí, millor, perquè...
Perdoneu, companys, però això que me'n dieu em sembla força interessant. Sobretot si tenim en compte la distància que existeix entre els Pirineus i el Caucas.
I ara?
I ho dic perquè... I dius que surt Atlan en el relat aragonès?
Sí.
Doncs la veritat és que em sembla al·lucinant, perquè a diferència d'altres mites clàssics, el de Prometeu, que és el que abans es havien citat, no? Sí. Just també guarda moltes similituds en la tradició jueva cristiana. I l'escenari és pràcticament calcat. El patiment terrible del titan, una edat d'or que la podríem equiparar amb els jardins de l'Eden. I no només això, perquè si filem més prim, hi ha qualque versió que afirma que en Prometeu va crear l'home com a espècie a partir del fang, i també perquè alguns escriptors cristians, com el Tertulià, el van veure com el mateix Cristo Redentor, que sacrificava pel benestar de la humanitat. Tot plegat molt curiós, no? Perquè a més parles això de l'agricultura, de les feines, de la tecné... És Prometeu.
Sí, lo de Prometeu és vera, però tot l'altre mos has deixat bocabadat, mos estem mirant aquí com diguem, però que mos ha mollat.
No, és que ha tingut allí un lligam estrany, no?
No, però... sí, no, però tu la mitologia no t'agrada, no? Tu la mitologia...
No,
no, eh? No, val. Res que dir. Sí que és vera, sí, que sí, és molt curiós. Gràcies per la teva puntualització. Molt interessant, de fet.
Sí. Perdonem.
No. Molt bé. Tot lo contrari. Bé, si encara deixam el que passa a altres indrets llunyans com els Caucas i tornem a les illes, ara a Mallorca, i segons el llibre aquest, que podríem dir que ha estat el de capçalera d'avui, el d'en Vinimelis, recorda molt, un historiador i polifacètic home del segle XVI que va escriure la història de Mallorca e Islas adjacentes a ella l'any 1595, la va publicar en Tous l'any 1927, en Tous era l'editor del diari Última Hora de l'època. Crec que no ho he dit abans, no ho sé, que va estar 300 anys inèdita, és interessant. La gent sabia que existia, però tenien els manuscrits, però ningú la va...
Sí, no, a més és curiós, perquè ell la va escriure primer en mallorquí, en Vinimelis, després
sí,
la va traduir ell mateix en el castellà, i ara, avui en dia, l'original en mallorquí s'ha perdut, no existeix completa, i només amb aquesta traducció que va fer ell, que s'ha publicat 300 anys després de la seva mort, és tot bastant curiós.
Sí. Quin motiu podria haver per aquesta història, no? Això... apuntau, Sergio, no, això, perquè això de llibres estranys, maleïts... És una cosa així, està bé. Vinga, Mallorca, Vinimelis, Sergio.
En la isla mayor que llaman Mallorca, se hallan muchos indicios y señales que los primeros pobladores que pasaron en compañía de Túbal fueron gigantes, y la cabeza y principio de ellos fue un famoso gigante Hertelnon o Artapano, hombre de increíble estatura y grandeza y de gran ligereza en el correr. En el término de la villa de Manacor hay una grande cueva llamada Dempardines, que bien muestra y denota que ha sido habitación de gigantes. Ara fa una descripció de la cova i segueix. I es fama que dentro hay grandes tesoros escondidos de muchas monedas y se mete mucha gente en peligro de la vida para entrar dentro con luces y cuerdas. Y a veces hallan por aquellas cuevas huesos de gigantes.
En el principi del programa he parlat d'aquestes casualitats, no? I, casualment, ens tornem a trobar davant d'una cova amb tresors, com les que vàrem veure el darrer programa, o abans darrer, que, en aquell que varen dedicar a les coves, però una cova guardada per un gegant. És a dir, els gegants dins una mena d'inframundo, no? Amagat dins coves. Clar, qui sap, tal vegada és perquè aquí no hi ha boscos suficients per amagar-se com faria el Bigfoot en els grans territoris deshabitats de Nord-Amèrica, no? fos aquesta sa teoria, qui sap si tal vegada encara tindrien qualcuna d'aquestes bèsties amagades baix els nostres peus, no? Vos imagineu, en pla pel·lícula, baix a terra d'aquestes tranquil·les illes, baix les cases i els nostres carrers, roman amagada una espècie desconeguda, un somnis de tamany descomunal, que dins la foscor de les grutes que encara no han estat descobertes, esperen el dia que sortiran per fer justícia. Després de tant de segles de fugir dels humans, no? Quina pau. Tornant a la part més seriosa, menys absurda, el llibre afegeix altres coves on tindríem que es varen trobar ossos de llegants. Serien ses del Drac, també hem parlat aquí, una d'Artà, una altra a la cala de Sant Vicenç, a Pollença. No deixa de ser interessant. Hauríem de saber quins ossos de llegants eren, perquè, clar, per moltes parts del món anaven trobant ossos descomunals i com no sabien relacionar-los amb res, amb cap espècie, deien, això, llegants. I clar, d'aquella mena de llegenda potser tenim les actuals, no?, llegendes. Perquè, en principi, aquells ossos descomunals havien de ser, o eren, de dinosauris. Perquè, clar, els dinosauris no se van conèixer si fins fa de bé 150 anys, bé, una mica més, la primera meitat del segle XIX. I clar, fins coneixen els dinosauris, això ho atribuïen a éssers fantàstics, no? A part, tota la part d'Orient, a Xina i tot això, eren dracs, i més a la part d'aquí, pues, més cap a llegants, no? Però, clar, aquí, a les nostres illes, no n'ha hagut mai de dinosauris. També un dia parlarem d'això. I jo, amb això que acabo de dir, me faig una pregunta. De què devien ser aquells ossos que trobaven, no? Perquè aquí no ha hagut mai, que se sàpiga, o que jo sàpiga, bèsties immenses. El nostre animalet propi era el miotragus, però era petitet. No sé, jo crec que és digne de ser estudiat, això. Sí, la idea és fer una petita aproximació en aquests éssers fascinants i que tal vegada certs. Perquè, clar, la lògica ens du a pensar que, evidentment, no hi ha cap possibilitat d'éssers fantàstics, de gegants vivint a les nostres illes. En el Nepal o en els boscos canadenses, ja ho veurem, però aquí, res de res. De fet, en Weyler, Fernando Weyler, en el seu llibre Topografia Físico-Mèdica de les Illes Baleares, i en particular de la de Mallorca, de l'any 1854, diu...
Alquerías, atalayas, monumentos druídicos, páginas de remotas historias conservadas en recuerdos tradicionales, única memoria de un pueblo de dudosa existencia, y que el sencillo labrador atribuye a una raza de gigantes que solo la ignorancia pudo crear.
Potser, ja ho he dit, no ho dubt. Però aquest mateix Weyler era un home ocult, distingit, era el metge en cap de l'Hospital de Palma, escriptor, va ser pare d'en Valerià Weyler, el capità general del segle XIX. El seu fill va ser una de les persones, dels militars més condecorats a la història. I el doctor Weyler, a part d'acceptar, segons pareix, la teoria poligenista, la teoria aquesta, és la que diu que les races humanes es corresponen a diferents espècies, semblants però diferents. Aquí no hi ha res que dir, és a dir, segons aquesta teoria, no tots els homos seríem homos i dones, eh? No seríem tots iguals, pertanyiríem a diferents espècies. Res que dir, evidentment. I de part d'això, també comentava la possibilitat de que els egipcis varen visitar les illes. És a dir, segons en què deu tenir raó i en segons que no. Tampoc deu tenir raó quan diu, no ho sé, que ve i ve, ell va veure uns fòssils que no es varen poder determinar de quina espècie eren, però han estat vist per quelcom com a humans. Però per el substrat on eren, diu que trastocaria l'actual, de 1854, teoria de desaparició de l'home de Montserrat, i faria creure que es correspondria amb el Pliocè més recent. I un aquí també es demana de quan és el Pliocè, que podria haver tingut aquestes restes humanes. I d'així, a l'oesti, és de fa 2 milions d'anys. Però llegants, no. Homes de 2 milions d'anys, a les illes, pot ser, però homes descomunals, no. I jo em deman, com serien els humans de fa 2 milions d'anys? Que no tenim cap resta d'ells, no? Si encara a dia d'avui es troben espècies desconegudes arreu del món. A més, no diuen, no ho sé, que les illes no varen ser habitades per humans, sinó des de
fa 5.000 anys, no? Més o menys.
Sí.
Bé, és que, com sempre, el que acabam fent és posar més dubtes, més interrogants, més misteris. Bé, supos que per això ens deim Font de Misteris. Ja si un cas anem acabant el tema d'avui i Sergio, mos podries fer ses recomanacions bibliogràfiques.
Idò, podem començar amb un llibre que hem citat durant el programa, l'obra de Joan Vinimeles, Nova Història de la Isla de Mallorca i d'altres isles aïllats adjacentes, publicada per primera vegada en castellà en 1927 per en José Tous. Un altre volum més fàcil de trobar i del qual hem tret avui qualque història és Seres mitològicos, fantàsticos i misteriosos d'Aragón, una obra de Chema Gutiérrez i que va veure la llum a 1999 per l'editorial Prames. I per acabar, també recomanem les dues parts del llibre Crònica de l'Otro Lado, editades per el Lua 2012 i 2013 respectivament i disponibles a través de plataformes digitals com Amazon, del nostre company Isaac Martínez, a qui avui heu pogut escoltar.
Gràcies. Posa el link en el Facebook de Isaac, per favor. I si un cas fins a darrera aturada publicitari i continuarem aquí a IB3 Ràdio.
A IB3 Ràdio, Font de Misteris.
Escoltes IB3 Ràdio. A Menorca, 88.6.
Únete al Movimiento Omega Sport. ¿Quieres empezar a hacer deporte y eres de los que dice sí, empiezo el próximo lunes? ¿Te pones la excusa de que es que claro, me gusta el baile, pero quiero algo de cardio? ¿Necesito tonificar o moldear mi cuerpo? Lo mío es la relajación, paso de máquinas y bailes. Pues a mí me van las zonas termales y entrenamiento personal. ¡No hay excusas! ¡Vamos que nos vamos! Lo tienes todo incluido en Mega Sport. Por solo 49,99 euros. Con la garantía del grupo Cursac Ocio.
Escoltes y detrás radio. A Calvià, 92.7.
A IB3 en ràdio, Font de Misteris, amb Xema Font.
Ara hauríem d'entrar a la secció de les xarxes, però avui no és que tinguem marginat en Sergio, sinó que, Sergio,
sí,
ho hem comentat i hem dit, no, avui no les feim i la setmana que ve ja feim un replec de totes i li dedicarem tot el programa a la xarxa social d'en Sergio. El que sí podries fer per aquesta setmana aprofitar és donar les formes de contacte ara, Sergio, si vols.
I d'allò ho sabeu, ens podeu trobar al Facebook cercant Font de Misteris, al Twitter cercant @fontdemisteris, al correu electrònic fontdemisteris@ivetradio.com i a la nostra pàgina web www.fontdemisteris.com.
I també afegir que aquesta setmana no feim sorteig de llibre perquè, com la setmana passada no varen tenir programa, clar, per no rompre la roda, i la tornem a començar la setmana que ve amb una roda nova, per el tema aquest que després feim esperança de difusió, etc. Així que, si vols, doncs podem anar partint. I hem arribat a la fi del programa d'avui, i esperem que hagueu passat una estona agradable i que hagueu pogut treure qualque cosa a profit d'aquesta Font de Misteris. I ara vos deixarem amb una mica de música i per associació, quan varen dir que parlaríem de yetis, Bigfoots i dels seus possibles equivalents d'aquí, se'ns va venir en el cap aquella cançó que parla de gegants, però sense parlar-ne de gegants. Aquestes figures antropomòrfiques, aquestes bèsties o monstres són atractius i perillosos, no?, a la vegada. Les cercam, però si les trobéssim, a lo millor seria massa tard per empenedir-se i ja no podríem sortir-ne, no? I el manco per jo és el que ens diu aquesta cançó que han triat avui. És de l'època de Samoguda, no?, Samoguda madrilenya. Hi havia ja en aquella època un llegat molt perillós, l'heroïna. Quanta destrossa va fer, quantes vides, quantes famílies trencades, no? I el més trist de tot això és que parell que s'està tornant a posar de moda. L'heroïna és cavall. No crec que ningú s'ho hagués pogut imaginar fa només uns anys, no? Però l'heroïna ha tornat i parell que amb força. De veritat que la gent no sap les verdaderes conseqüències? Com és possible? Perquè al final aquesta sí que és una lluita de gegants perduda, perquè al final la droga acabarà amb tu. I això ja mos ho deia el ja mort massa jove Antonio Vega, del Snatch Pop, Lucha de Gigantes. Bona nit, gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve. We'll be right back.
El aire es natural. Un duelo salvaje a verte, lo cerca que ando de entrar.